Camins.
Durant la pandèmia, recordareu, sortíem cada vesprada als balcons per aplaudir els sanitaris per la seva tasca. Doncs veient les imatges no de la nit, sinó del dia següent del macrobotellot de Barcelona, només puc pensar en una cosa, en la feinada ingent dels equips de neteja. Jo crec que com a mínim un dia d'aplaudiments es mereixen perquè van aconseguir que Barcelona tornés a semblar una ciutat més decent i no l'escenari d'una pel·lícula post-apocalíptica. Des d'aquí, els meus respectes.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dilluns 27 de setembre del 2021, dia 1, després de Fermín Delgado, Angela Merkel i Ansu Fati. Tot i que per mi hi ha un protagonista més gran encara, que és Luc de Jong, el hermano malo de Frenkie, que ahir va marcar un gol, molt content per ell, i esperem que sigui el primer de molts. Tembla, Romario, que de Jong ja està en ratxa. Tornem amb les forces renovades, com podeu comprovar, tras un cap de setmana que ha estat prou bo, i aquí venim els de Camins per posar en marxa la maquinària més social i espiritual de Catalunya. Avui, per començar la setmana entonats, tindrem una entrevista que crec que us podrà interessar molt, a mi em fa molt goig. Tindrem amb nosaltres Josep Rull, desconseller de Territori i Sostenibilitat, al qual li preguntarem per la seva experiència a la presó, per tot el temps que va passar privat de llibertat. Més que una entrevista en clau d'actualitat, serà en clau d'experiència personal. Us expliquem històries, ja sabeu, aquí al Camins. Per cert, arran de l'entrevista us hem plantejat una pregunta al nostre compte de Twitter, @caminsestel, per jugar una mica amb vosaltres i saber la vostra opinió. La pregunta que us fem avui és: creieu en la utilitat de les presons? Allà hi trobareu diferents opcions, molt maques totes elles, i també poder dir-hi la vostra. També tindrem la darrera estrena en quant a seccions del programa, us ho prometo. Avui ens visitarà Maria Marcet per parlar-nos d'un tema important, un tema molt important com és l'ecologia i la seva problemàtica. Serà en la nostra secció cada 15 dies Pachamama. Maria Marcet, Pol Marçà, Marçal, Mercè Raga, Maria Marcet. Ens agrada complicar-ho tot en aquesta ràdio una mica. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent l'Ignasi Miranda, que ens portarà, com cada dilluns, la veu de Càritas. Moltes coses, inici de setmana. Vinga, va, ens hi posem.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Què tal tot?
Molt bé, ara molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara molt bé, això vol dir que ara ja has arribat,
exacte,
has presentat.
Sí.
Tal vegada d'un dia una mica...
No, però ara en el sentit immediat i també en el sentit relatiu, és a dir, ara amb llibertat molt millor que no pas a la presó.
I tant. Josep Rull, no crec que necessiti gaires presentacions, però grosso modo recordem que ets advocat, Josep,
sí,
i exconseller de Territori i Sostenibilitat. Josep, en aquest magazín, que té una vocació... tal vegada no es coneixes, però ja ens presento jo, de tractar temàtiques socials i religioses, per tant, poc polítiques, però clar, alguna cosa se'ns cola. Nosaltres t'hem convidat sobretot per conèixer, ja ho saps, la teva experiència vital i segur que tens doncs moltes coses a explicar. Però clar, dijous coneixíem la detenció de Carles Puigdemont a l'Alguer, divendres el seu alliberament, i encara cueja tot el tema. Vàrem escoltar també la compareixença del president Pere Aragonès. Passen coses, Josep, passen coses. I jo ara faré una cosa, que és deixar-te decidir a tu mateix si et faig alguna pregunta al respecte de l'actualitat política. Si la vols, la tindràs. I si no la vols, no la tindràs. La vols?
No, sempre. I a més, en aquest cas concret del president Puigdemont, sí, la vull.
Doncs què n'opines?
Què n'opini?
Si sí.
Què n'opino? N'opino que té molt a veure amb el que ens va passar a nosaltres quan ens van ingressar a la presó. Jo quan em vaig assabentar que ell havia de passar una nit a la presó, com que sé què vol dir ser a la presó, vaig quedar personalment molt colpit, perquè no és una experiència gens agradable. Però, per altra banda, veient com s'ha produït tot plegat, em reforço amb la meva convicció que hem descobert diverses coses, no?, durant aquests 3-4 anys, i la més important de les quals és que ens hem adonat que l'estat espanyol és extraordinàriament feble i que per afrontar el ple democràtic català ha de desmantellar el seu propi estat de dret i ha d'utilitzar dreceres que són complicades des d'un punt de vista de respecte als drets i les llibertats fonamentals. I ara, en aquesta detenció a Sardenya, ha volgut utilitzar una drecera complicada, tortuosa, intentant enganyar el Tribunal General de la Unió Europea. I això, en termes de dret internacional, és complicat per l'estat espanyol, però en termes de dret intern, si amb el president Puigdemont, que hi ha llum i taquígrafs, l'estat espanyol està disposat a fer això, què no farà amb gent anònima? Jo a la presó he vist molta gent anònima, que de cap de les maneres no hi hauria de ser a la presó, perquè han estat sotmesos a judicis, molt sovint sense garanties.
Doncs ara enganxarem...
He centrat la pilota.
Ha centrat la pilota i ara la rematarem. La rabiosa actualitat, ja l'hem comentada, parlem, Josep, si et sembla bé, de la teva experiència, que ens interessa molt. És forta la teva experiència. Quant temps vas passar a la presó, Josep? Tens
sí,
comptats els dies?
3 anys, 4 mesos i 1 dia.
I un dia, eh? Això és molt de presons, eh?
És molt de presons. És talment com si fos una condemna d'aquelles antigues,
correcte.
Hi havia la diferència entre presó major i presó menor, entre res major i res menor.
Josep, tu has fet moltes coses a la vida, a la política. T'imaginaves que algun dia et trobaries mancat de llibertat?
No, en absolut. En absolut. Bueno, quan ens acostàvem cap als fets d'octubre, sí que era bastant conscient que això podia tenir el risc de la presó, però mai no m'hagués imaginat amb una condemna tan llarga, de 10 anys i mig, i amb una condemna efectivament complerta fins ara, de 3 anys i 4 mesos, i dic fins ara, perquè el nostre indult pot ser revocat pel mateix Tribunal Suprem. Crec que és una opció que no podem descartar i que sempre hi és a l'horitzó, i per altra banda, l'indult que ens han donat és un indult parcial, condicionat i irreversible.
Sabeu quan podria passar això de la revocació de l'indult?
Sí, ens situen al mes de gener, gener-febrer, i com que hem après una altra cosa, amb aquella línia que deia que l'estat espanyol, per afrontar allò que nosaltres representem, ha de desactivar el seu propi estat de dret, doncs la decisió de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, intueixo que no se centrarà en elements de dret i de justícia, sinó en consideracions de naturalesa política i de venjança.
Tens rancúnia contra algú?
No. I amb això sí que m'ha donat molta força. He tingut moments molt durs a la presó, moments en què he odiat, i jo m'acuso d'haver odiat. I això em va passar durant 15 dies terribles, que va ser quan ens van tallar de manera abrupta el tercer grau, i que jo tenia previst, això era a principis d'agost de l'any passat, i tenia previst d'anar 3 dies a Pals amb la meva dona i els meus fills, i això ens feia una il·lusió extraordinària. I la jutgessa de vigilància penitenciària, d'una manera incomprensible, jo sóc advocat i, per tant, d'una manera arbitrària, va decidir tallar-nos el tercer grau. Vam tornar a la presó i, com que estàvem en plena crisi de la Covid, ens van tancar durant 10 dies, 23 hores tancats a la cel·la. Durant 10 dies.
10 dies,
que es feia etern.
Sense sortir per res?
Bueno, sortint al pati.
Al pati.
Dinàvem a la cel·la, sopàvem a la cel·la i esmorzàvem a la cel·la. I era tu i les teves lectures, la televisió, la ràdio, tu mateix, no? I allò per mi va ser molt, molt impactant, perquè jo necessitava aquells 3 dies amb els meus fills. Els necessitava. I em vaig refugiar durant 15 dies amb l'odi. I em va esquinçar per dins, em va trencar. L'odi t'acaba esventrant. T'acaba esventrant físicament i l'ànima. I afortunadament, i la meva condició de cristià també m'hi va ajudar molt, vaig abocar molt a llegir l'Evangeli, molt a llegir la paraula de Jesús, la paraula de Déu, i això també em va ajudar, i els meus companys de presó, els altres presos polítics, d'una manera molt, molt directa, Jordi Turull, Quim Forn i Jordi Cuixart, em van ajudar a sortir d'aquest pou de l'odi. Però sí, he reconegut que aquells 15 dies per mi van ser terribles, i arribo a la conclusió que des de l'odi no es construeix res, que l'odi és terreny erm, i que la nostra principal victòria és haver sortit de la presó sense ni una espurna d'odi ni rancúnia.
Josep, jo t'anava a preguntar també per la teva condició de cristià i de creient, ens interessa molt. Ja has dit que llegies l'Evangeli.
Sí.
Hi havia un servei religiós a la presó? Com vas tenir contacte?
Sí, i tant.
Com valoraries la tasca que fan?
Aquí a Lledoners, excel·lent. Primer, els voluntaris del CEPAP són gent increïble, que ens van ajudar a nosaltres i als presos, i els capellans que hem tingut, especialment mossèn Joan, el darrer capellà que hem tingut, de la diòcesi de Vic, una feina excel·lent. A Madrid, a Soto, vam tenir un capellà també excepcional, el padre Paulino, que se n'ha parlat molt, que era un home amb la missa plena, i un tipus de litúrgia molt propera, molt ben pensada, molt ben concebuda i de molta proximitat amb la gent. En canvi, Estremera no. Estremera vam tenir molt mala sort amb un capellà que jo crec que, diguem-ne, era l'antítesi d'una església compromesa amb els signes dels temps. L'antítesi. Capellà, diguem-ne, que no feia uns plantejaments inaudits i la missa estava buida.
Josep, vas arribar... Tu has parlat que vas passar 15 dies molt, molt dolents després d'aquesta negació del tercer grau. Vas arribar en algun moment a sentir-te còmode a la presó?
Sí, bueno, còmode, t'hi adaptes. És a dir, a la vida ets capaç d'adaptar-te a les circumstàncies més increïbles i sempre a positivitzar-ho tot. I jo em vaig refugiar, diguem-ne, amb dues dèries, no sé si eren dèries,
quines,
passions...
Quines eren?
El ping-pong i el teatre.
Ah!
El ping-pong, el teatre,
doncs, escolta,
i després sempre la lectura. Jo crec que he llegit més aquests 3 anys i mig a la presó que pràcticament la resta de la meva vida, perquè llegia compulsivament, llegia tot hora, llegia... He llegit de tot. Però després hi havia els dos altres elements, que eren el ping-pong, que et permet conèixer molta gent, et permet esvergir-te, et permet reforçar-te mentalment, i el teatre. I he fet teatre de manera molt seriosa i molt intensa. Fins i tot vam fer una gira, vam anar a representar la nostra obra de teatre a Batràs, a Mas d'Enric, la presó de Tarragona, i a Puig de les Basses, la presó de Figueres. Sí,
I quina mena de teatre feia?
Era microteatre. Nosaltres teníem consolidades dues obres de microteatre, de 15 minuts cada obra. Amb una d'aquestes dues jo n'era protagonista. I després teníem consolidades dues escenes del Florido Pensil, i en aquest cas jo n'era el director.
Ah, sí?
Sí, sí. I per tant teníem uns 50 minuts de teatre consolidat.
Aquí entra ara mateix Maria José i retransmetem en directe la nostra encarregada de passes. Sí, perquè el Josep s'ha quedat parat.
S'ha girat.
Ens farà una foto per Lola.
Molt bé. Doncs, i després teníem 50 minuts de teatre consolidat, i un dels presos, l'Ildefons, diu: "Jo, quan estava en Cuatro Caminos, hicimos una tournée." I vam dir: "Hòstia, doncs fem una tournée." I vam parlar amb la directora de la presó, excel·lent la directora de la presó de Lledoners, la Susana, i després amb el secretari de Mesures Penals, i sí, i es va acordar, i vam anar a fer teatre a les diverses presons, i va ser per mi una experiència inesborrable, d'una intensitat i sobretot amarats de molts sentiments. I quan nosaltres fèiem teatre, els que fèiem teatre dalt de l'escenari i els que ens miraven, jo crec que durant aquells 50 minuts érem lliures. I això és el més valuós.
Mira, justament tenia aquí una pregunta molt filosòfica, que era que no et poden... Et treuen la llibertat, no pots entrar ni sortir ni veure els teus familiars, no pots fer el que vols, però què no et poden treure quan ets a la presó?
La teva dignitat i sobretot la voluntat de ser un home lliure, una persona lliure, quant a les teves conviccions. I això sí que no ens han capat l'ànima, no ens han emmordassat, i ens hem mantingut fidels a les nostres conviccions, als nostres ideals, i sobretot això que et deia, aquest intangible tan poderós que és la dignitat. Mira que ens han fet de tot, perquè ens han emmanillat per davant, pel darrere. Quan et posen les manilles és molt dur, és molt colpidor.
Només veure-ho ja sembla dur.
Molt colpidor. Una cosa que és poc coneguda són els trasllats amb les furgonetes o amb aquests autocars grans de la Guàrdia Civil, les estades als calabossos, especialment de l'Audiència Nacional. Això és molt, molt dur, però malgrat tot, tu et mantens... També jo personalment he patit vexacions verbals per part de diversos funcionaris, sobretot el primer dia que vaig entrar a la presó de Navalcarnero, que hi vaig anar sol, em vaig quedar desaparellat, els altres hi van anar en parelles, dos a Estremera, dos a Aranjuez, dos al Calameco, dos a Valdemoro, i vaig quedar desaparellat a Navalcarnero. Vaig patir vexacions considerables, importants, per part de funcionaris, però l'important és que tu et sentis molt fort i molt arrelat en les teves conviccions. És a dir, escolta'm, jo no he fet res dolent que pugui mereixes la privació de llibertat, que pugui mereixes aquesta situació d'empresonament.
Has dit que quan us traslladaven en els furgons també era un moment dur.
Home,
per què?
Perquè és una gàbia. És a dir, aquests furgons, us heu d'imaginar que és com una gàbia opaca. Els furgons antics, diguem-ne, tu no estàs subjecte, no estàs lligat. Són dos bancs en paral·lel, perpendiculars, on seuen el conductor, i tu vas emmanillat. I, per tant, caus, perquè allò es mou molt ràpid, i fins que no aconsegueixes subjectar-te és molt difícil de... I, a més, jo em marejo molt, no tens un punt de referència. És aquella gàbia Jo allà he patit molt, perquè és difícil, eh? És un patiment espiritual, evidentment, però sobretot és un patiment físic per alguns. El Quim Forn i jo érem els que ho passàvem més malament.
Uh-huh. Josep, m'has parlat que el ping-pong et permetia fer conèixer gent, relacionar-te sí. una mica. Ara et demanaré per les relacions a dins de la presó, però també vull demanar-te per les relacions amb els companys polítics,
sí.
Perquè, clar, va ser molt de temps convivint. Va estar tot bé? O...
Sí.
Ens o de vegades fet... no és fàcil?
Ma, és com una família. Uh-huh. Nosaltres érem una família... El que feia de germà gran és el Joaquim Forn. El Joaquim Forn era la pedra sobre la qual es construïa el nostre edifici. I, com en qualsevol família, de vegades amb el germà petit, amb el germà mitjà, doncs hi discrepes. Però ho hem passat tan malament, ens hem ajudat tant, que ens hem estimat molt. Uh-huh. I, per tant, aquesta relació jo crec que és intrencable de cara al futur, perquè... Quan hem vist que se li va morir la mare a Quim Forn, o el pare Jordi Turull, o el meu fill petit va tenir un accident i després una operació molt greu, tots han estat al costat i el nivell de solidaritat ha sigut infinit.
Com vas viure aquest moment del teu fill? Perquè...
Terrible, perquè va ser... Ell va tenir un accident,
recorda'ns.
Estàvem en el comunicant, em va caure i bueno, va quedar inconscient. Gràcies a aquesta caiguda, després vam descobrir que tenia una malaltia que és una hidrocefàlia, el vam poder operar i a vegades una situació greu et permet obrir d'altres portes, i en aquest cas, però aquell moment va ser molt dur perquè va quedar inconscient, se'l van emportar a l'hospital, a mi no em van deixar sortir, era la vigília de Reis de l'any 18, ja vaig patir moltíssim, no desitjo a ningú haver de viure tancat en una cel·la sabent que el teu fill és a l'hospital sense saber exactament què li està passant, com que nosaltres encara no ens havien jutjat, depenien del Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem no té un jutjat de guàrdia, i menys la vigília de Reis, i no hi havia ningú per demanar, aviam si em deixaven sortir. En d'altres condicions, hagués estat la pròpia direcció de la presó que hagués deixat sortir, no em deixaven sortir. I finalment, gràcies a la consellera, gràcies al secretari de Mesures Penals, a la directora de la presó, a través d'un mecanisme de la fiscalia em van deixar sortir. Uh-huh. I vaig poder veure el nen, i el nen em va veure i va reviscolar de cop. Els metges van quedar molt impressionats. I al cap d'una setmana és l'única vegada que he tingut por, que va ser... Havíem acabat de fer la vaga de fam, i la meva dona em truca i em diu, acaba de sortir amb un digital, el Confidencial, el següent plantejament. El golpista Josep Rull sale de manera il·legal de la presó a veure el seu fill. La Generalitat, i després la resta de digitals, l'Hockey Diario, la COPE amb molta mala bava i amb molta brutalitat, dient que la Generalitat havia prevaricat per mi per sortir a veure el meu fill petit. Jo vaig pensar, el meu fill tenia 4 anys, de dir, hosti, si davant del patiment d'un infant són incapaços de tenir una espurna d'humanitat, perquè qui va filtrar aquesta notícia amb aquests termes va ser el mateix Tribunal Suprem. Però va ser una cosa increïble, al·lucinant. Jo pensava, si davant del patiment d'un infant no tenen ni una espurna de tendresa i d'humanitat, vol dir que no hi ha límits morals. I ha sigut l'única vegada que he pensat, ostres, estàs en mans d'una gent que no s'aturaran amb res. I ha sigut l'única vegada que he tingut por.
Se'ns tira el temps a sobre, és una llàstima.
Sí, disculpeu.
No, escolta, és que clar, vas traient temes, a més, que em queden per preguntar. Jo volia demanar-te, has tornat a Lledoners?
Bueno, i he tornat a buscar les coses. I després sí que m'he vist amb molts amics de Lledoners, tant de funcionaris com de presos.
Molt bé. Després, aquesta pregunta és molt... donaria per molt, ja ho sé. Però en què t'ha canviat la vida?
He vist... jo crec que ha sigut un creixement personal, humà. A la presó, sobretot, el que veus són diverses coses. La primera és que la bondat apareix als llocs més insospitats. A la presó he vist molta maldat, però he vist molta bondat. I la bondat sempre guanya, sempre vens, sempre. Allò en la foscor més terrible, sempre hi ha espurnes de bondat que et deixen molt sorprès. Uh-huh. Segon, els prejudicis es trenquen. Deixeu-me citar unes paraules de la mare d'un pres.
Endavant.
La mare d'un pres, amic meu, gitano, que li deien al seu fill, Rafalillo, No te fijes nunca ni en la cara ni en los pies de la gente. Porque no importa si son guapos o feos, si son ricos o pobres. Fíjate siempre en el corazón de los otros y nunca te va a engañar. Tu sovint veus algú amb una imatge feréstega. Veus aquells humanots, grans, musculats, amb tatuatges, que no riuen. I penses, ai, 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 quina mena de... I sovint, aquells que fan més aparença complicada són la gent més extraordinària. I aquells aparentment més normals són els més reconsagrats, si em permeteu utilitzar aquesta expressió. I, per tant, el determinant no és l'aparença externa de l'altre, és desactivar els prejudicis i el que val és la relació directa que tens amb l'altre. Allò que deia la mare del Rafa, fíjate en el corazón de los otros y nunca te va a engañar.
Doncs jo crec que podem tancar aquí aquesta entrevista. Crec que queda molt rodona amb aquest darrer pensament. Josep Rull és conseller i, sobretot, persona humana. Persona humana. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per la teva experiència tan sincera. Molts ànims amb tot.
Moltíssimes gràcies.
El teu fill està millor?
Sí, ja està molt bé. Bueno, el meu fill petit ara té 7 anys i és una autèntica força de la natura. És un nen intens, per entendre'ns.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies per la visita i aquesta és casa teva, tu ja ho
Perfecte,
saps.
Moltes gràcies.
Publicitat i estrenem secció Pachamama.
Ràdio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda. Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries. Pachamama.
Doncs pràcticament un minut i arribarem a 8:45 del vespre. Maria Marcet, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal?
Ai, doncs molt bé, aquí, sí. Començant secció, no?
Correcte, doncs des del que es tracta. Benvinguda a Camins, encantats de comptar amb tu. Gràcies per estar amb nosaltres. I a veure, Maria, avui és dia d'estrena, ja ets la darrera estrena de, sí, de la temporada de Camins, en principi. Pachamama. Tinc dues preguntes, o tres, ara ho estic mirant bé, crec que són tres. Qui ets tu? Què és la Pachamama i què ens explicaràs en aquesta secció?
Perfecte, doncs qui sóc jo? Doncs jo sóc la Maria, jo tinc 21 anys i estic estudiant i des de fa un parell...
Una criatura.
Bueno. I des de fa 3 anys que estic ficada al moviment ecologista, al moviment climàtic, aquí a Barcelona. Vaig començar amb una assemblea ecologista a la Universitat Autònoma de Barcelona, i llavors d'allà, doncs, amb un altre grup d'estudiants, que ens vam conèixer a una marxa pel clima el 2018, vam organitzar el que seria Fridays for Future Barcelona. I a partir d'allà, doncs, he entrat en tot el que és el moviment climàtic ecologista d'aquí de Barcelona i, bueno, amb xarxa internacional, no?
Molt bé.
I
doncs,
aquí estic.
Doncs crec que hem afinat perquè volíem una secció que ens parlés d'aquesta problemàtica seriosa que ens afecta a tots, que ens acabarà afectant molt més del que som conscients, segurament.
Exactament.
Per conscienciar també els nostres oients, per parlar de molts aspectes de l'ecologia, doncs ja veig que hem donat bé Ferran bé, que aquí Ferran afina molt, amb la persona adequada. Primera pregunta superada. Segona pregunta, què és la Pachamama?
La Pachamama, bona pregunta.
Ah, gràcies. Doncs,
sí, és una bona pregunta, perquè, clar, en Pachamama a vegades ens ve a la ment, doncs, no sé, algun hippie fent algun ritual xamànic o un concepte una mica hippie, potser allunyat del que és en realitat. És un concepte molt transcendental. Com a tal, la definició, diguéssim, més o menys de manual, que no hi ha un manual on s'hi contingui, però seria Madre Tierra, deriva del quechua, quichua, pacha, que vol dir mundo o tierra, i mama, madre. No es únicamente el planeta, sino que abarca mucho más la naturaleza que está en contacto con las personas permanentemente. La Pachamama protege al ser humano y le permite vivir con sus aportes de agua, alimentos, etc. Las personas, por lo tanto, deben cuidar a la Pachamama y rendirle tributo. Eso sería la definición de manual
canónica,
de Pachamama.
Canónica.
Sí.
Però sí. Hi ha una altra o no hi ha una altra concepció?
Hi ha una concepció que està molt més arrelada en algunes cultures andines, cultures de Latinoamèrica, cultures indígenes, sobretot, que entenen la Pachamama, doncs això, com el tot, no? Com la mare terra, i l'entenen d'aquesta manera i això al final acaba guiant la seva manera de viure. I pel moviment ecologista ha estat molt important aquesta visió de la Pachamama, perquè el moviment ecologista, i és una cosa que vull transmetre en aquestes seccions, no es preocupa només pel que és la contaminació de l'aire, pels cotxes o per als plàstics, sinó que va molt més enllà, no? És adoptar una altra mirada en relació amb la vida al planeta, de les persones del planeta, no? Les societats humanes en el planeta. I aquesta mirada de les comunitats indígenes és molt important, perquè ens dona una aportació, no?, sobre com ens hem de relacionar amb la natura per no acabar amb el planeta que ens conté, no?
Sí.
Que és molt important i que a vegades personatges com la Greta Thunberg se les han considerat com a ídoles del moviment ecologista, però...
Una mica pops, no? Superstars.
Sí, molt pops, però tothom parla de la Greta a Davos, que està molt bé, però ningú ha parlat de l'entrevista, de la trobada que va fer la Greta amb, per exemple, Dakota Iron Eyes, que és una noia que forma part d'una comunitat Sioux a Dakota del Nord, i que és una comunitat que justament estava lluitant des del 2018 contra un megaprojecte, un oleoducte, que volia posar en marxa el govern nord-americà allà als Estats Units.
Sí.
I aquesta tribu doncs, es va encarregar, juntament amb altres tribus, doncs, de posar-se al davant, no?, d'aquesta paralització i de posar els seus cossos. No? En aquest sentit, des del moviment ecologista parlem de les defensores de la Terra, que són aquelles persones que estan a la primera línia de la lluita.
Llavors, si no t'entens malament, perquè són molts conceptes, la Pachamama, més o menys podríem dir que no només és la defensa estàndard, si m'hem permès l'expressió, contra la contaminació d'una manera o d'una altra, sinó també una mena de canvi de mentalitat, no? Podríem
Exacte.
Dir, un canvi de mentalitat que es basa en aquestes tribus que tenen tanta simbiosi, estan tan arrelats a la natura, prenen aquestes persones com a inspiració per dir ens hem de canviar la mentalitat per salvar el planeta o per continuar podem vivint i podem cuidar el planeta i que no es mori.
Exacte. És sobretot...
Doncs ho he agafat prou bé,
sí.
no està malament.
Perfectament, bien perfectament, Rafa. És justament això, deixar de veure la natura com un recurs i veure-la com allò que ens integra.
Fantàstic. I què ens explicaràs en aquesta secció?
Doncs per explicar-vos el que us vull explicar abans,
sí.
M'agradaria que entrés una cançó.
Què està sonant, Maria?
Doncs està sonant una cançó que es diu Standing Rock, que és de Trevor Hall, i és una cançó que em serveix molt bé per il·lustrar una miqueta tot aquest tema de la Pachamama, de l'emergència climàtica, tot el que abarca, no? aquest tema, diguéssim. És una cançó que porta el nom d'una tribu Sioux, de la que he parlat abans,
sí.
que es troba a Dakota del Nord i també a Dakota del Sud, i que va iniciar una campanya contra un oleoducte a Dakota de gairebé 2.000 quilòmetres que travessaria el riu Missouri. Va ser una campanya no només doncs, això de lluita contra l'oleoducte, sinó també de resistència a la militarització que es va fer d'aquell territori quan el govern nord-americà doncs, volia instal·lar l'oleoducte. I, de fet, es va militaritzar de tal manera que van haver fins a 400 persones detingudes que simplement el que estaven fent era defensar el seu territori d'un oleoducte que el que feia era travessar el riu i, per tant, contaminar-lo, no?
400 persones detingudes, eh?
400 persones detingudes. És a dir, per això aquesta complexitat del tema, no? Perquè al final penso que l'emergència climàtica s'ha de veure doncs, connectant punts, no? Connectant punts a nivell global, no? O sigui, perquè ens arribi aquí el petroli, d'on s'extreu, a qui s'afecta, a qui no. I
hi ha una mica d'efecte mariposa, no? Exacte. El que passa a Dakota del Sud acaba afectant també la resta del món.
Exacte.
O, bueno, podem posar qualsevol exemple, no? És una mica això.
Exacte. Uh-huh. I justament, doncs ja anuncio que m'agradaria parlar d'aquestes qüestions, no? De des d'on partim per parlar d'emergència climàtica, de l'extractivisme, que és el gran concepte.
A veure, però anem per pams. Extractivisme.
Extractivisme.
Per als no iniciats, què és l'extractivisme?
L'extractivisme és la pràctica d'extreure combustibles fòssils, doncs a partir del fracking, de la fractura hidràulica, o d'altres tècniques per obtenir petroli, gas natural Sí, petroli, gas natural, sobretot.
O sigui, el que fa tothom, pràcticament.
El que fa tothom.
Perquè és això, perquè avui en dia sí que estan començant a treure el cap una mica els combustibles més ecològics o més sostenibles,
sí.
Però bé, jo crec que serà una ínfima part del que s'està consumint, no?, ara mateix.
Exacte, l'extractivisme al final és la manera amb la qual doncs, s'ha construït i sostingut aquest sistema econòmic en el que vivim, i per tant és una paraula que hauria de sonar molt més del que sona, però bueno.
Doncs sí, a mi no em sonava res, però ara ja se m'ha posat al cap.
Ara sí, no? Ara ja no se t'oblida.
I què passarà amb l'extractivisme?
Doncs què passarà? Doncs que està tenint ja conseqüències molt greus, i que això al final també ens connecta l'extractivisme doncs, amb altres lluites que també són ecologistes, i que ara partíem d'un punt molt llunyà, que és Dakota del Sud, Dakota del Nord o altres comunitats indígenes, doncs venim fins aquí, no? Com ens connecta?
Vale.
Com ens connecta? Doncs, per exemple, l'aeroport.
Ah, amigo.
L'aeroport, suposo que us sonarà...
Sí, a tothom sona molt.
L'aeroport de Barcelona,
el Prat.
Volien ampliar i encara volen ampliar. I la manifestació que hi va haver el passat 19 de setembre.
Uh-huh. Crec que tenim... que vas estar allà, veritat?
Exacte.
I crec que vas inclús replegar algunes declaracions de les persones que participaven.
Exacte. Vaig a replegar algunes declaracions perquè m'agradaria que amb aquestes declaracions també introduíssim més temes dels quals podrem parlar en aquesta secció.
Doncs anem fent. Escoltem alguna de les persones que et van parlar a tu. Qui era?
La primera persona...
Las cosas del directo, amigos.
Las cosas del directo,
se nos empañan las gafas y pasa de todo.
Eso endavant, això, són les ulleres. La primera persona es diu Maria i és una veïna del Prat.
Es manifesto perquè estic totalment en contra de que omplim les pistes de l'aeroport i es carreguin la llacuna de la Ricarda. Crec que n'hi ha unes altres maneres de portar gent... turistes com volen portar més turista i fer-lo més gran. Hi ha dos aeroports que estan inservibles, que no fan res. Després tenim que posin trenes, que posin aves, i crec que n'hi ha una altra solució en comptes de cargar-se com se volen cargar aquest espai protegit, i no estic d'acord que l'omplim.
La següent persona és el Julián, que forma part de l'Associació de Veïns de Gavà Mar, i ens parlarà d'un altre tema.
Estem aquí perquè estan destrossant la Ricarda. El problema que tenim allà són els avions que passen per sobre de casa cada 40 segons, i ara, en aquest temps, estan passant cada minut o cada dos minuts.
I, per últim, una persona del grup d'habitatge de Sants.
L'ampliació de l'aeroport, com és una de les mesures més que van cap a aquest model de ciutat que ens volen imposar, un model de ciutat com el servei del turisme, del negoci, de l'especulació, i nosaltres doncs, dia a dia defensem barris per les veïnes, defensem com ens estan apujant els lloguers de manera prohibitiva, que no podem viure en els nostres barris, se'ns està expulsant, i llavors una ampliació a l'aeroport que comporta més pistes, més arribada de turistes, una ciutat al servei d'aquesta gent i no de les veïnes que estem vivint i defensant-ho, doncs defensem uns barris amb més espais verds, amb més espais socials per construir comunitat i per les veïnes i les nostres necessitats.
Doncs Maria, aquí hem quedat aquests testimonis molt interessants. Ara se'ns acaba el temps, però deixem aquest caramelet a la boca de l'oient, que sempre és molt interessant.
Perfecte.
I que sapigueu que d'aquí 15 dies recuperarem aquests testimonis i ens enganxarem al tema de l'aeroport. Sabem què té a veure amb Dakota del Sud i Dakota del Nord i amb l'extractivisme. Es diu així, no?
Extractivisme.
Molt bé. Maria ens il·lustrarà una mica sobre tot això i ens farà ser una mica més conscients de la problemàtica seriosa que representa. És així, Maria?
És així.
Moltes gràcies per l'estrena. Maria,
gràcies,
t'esperem d'aquí 15 dies, ja t'ho recordarem, que no se't passi. I nosaltres, que de seguida saludem a l'Ignasi Miranda, que ja corre per aquí. Warrior, warrior,
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Com us deia, venim de l'activisme climàtic i anem cap a la tasca social. La important, la tasca clau que fan els companys de Càritas Diocesana de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts i la veu de Càritas té una veu a Ràdio Estel. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa. Aclareixo, són les Càritas Diocesanes en plural de Catalunya. Càritas Catalunya.
Molt bé.
Però molt ben dit.
Tu ets l'expert, Ignasi. Has de puntualitzar.
I els experts són els que ens en parlen.
També. Totes les meves relliscades, tu estàs ahí per solucionar-les.
Cap problema.
Doncs encantats de tenir-te. De seguida saludarem la cap d'acollida a Càritas Lleida, Verònica Teixidó, amb qui conversarem uns minuts perquè ens expliqui les seves activitats. Però abans actualitzem notícies de Càritas. Som, Ignasi?
Sí, efectivament.
Doncs vinga, ens hi posem perquè Càritas Diocesana de Tarragona mira cap a les Canàries i expressa tot el seu suport a la població de l'illa de la Palma i també pels seus companys de Càritas Diocesana de Tenerife, tot en aquests moments de dificultat i de dolor per les pèrdues materials ocasionades per l'erupció del volcà Cumbre Vieja.
Sí, Rafa, davant d'aquesta situació, des de Càritas Diocesana de Tarragona volen oferir, per exemple, la seva total disposició i col·laboració amb els agents socials de la zona afectada i de tota l'illa Canària, com a germans de l'Església de la qual formen part. L'entitat catòlica respon així a aquesta greu situació produïda a l'illa de la Palma amb donatius a través del web i del Bizum 00300. Ben fàcil de recordar. Els donatius recollits amb el concepte volcà seran enviats a Càritas Diocesana de Tenerife pels afectats per l'erupció de Cumbre Vieja.
I més coses perquè Apasomi amplia els seus serveis en la seva línia de jardineria, tot per una tasca d'inserció social, Ignasi.
Així és, Rafa, aquesta nova línia centrada en la jardineria obre noves possibilitats de treball per a les persones vulnerables. Gràcies a l'experiència dels primers mesos, s'han ampliat els serveis anant més enllà de les tasques de jardineria habituals. En els darrers treballs s'ha realitzat l'adequació d'un espai on els aiguats havien esquinçat la branca d'un arbre, per exemple. Apasomi és una empresa d'inserció laboral que crea llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social i forma els seus treballadors. Qualsevol persona, empresa o entitat pot sol·licitar els diferents serveis que ofereix Apasomi des de la línia de jardineria o neteja d'espais fins al sector industrial.
I Càritas insta a construir societats justes i pacífiques a l'Àfrica per aconseguir una recuperació equitativa i sostenible.
Tot arran de la celebració del Dia Internacional de la Pau, el 21 de setembre, la setmana passada, en què Càritas va trobar una oportunitat per posar el focus en els reptes que la seva xarxa internacional afronta a l'hora de desenvolupar una acció humanitària i de cooperació al desenvolupament.
I què demanen, Ignasi?
Doncs insten els governs africans i els líders de la Unió Europea a treballar per una recuperació equitativa i sostenible després dels estralls causats per la pandèmia, així com a sumar esforços per avançar en la construcció de societats justes i pacífiques a l'Àfrica. Càritas Espanyola es va sumar a aquesta crida, que avança en la mateixa línia de la feina de cooperació fraterna que des de fa dècades impulsa tot el continent africà i a la resta del món.
I finalment, bones notícies, notícies solidàries, de les que ens agraden, perquè el sector assegurador dona suport a la tasca de Càritas a favor de milers de famílies i persones vulnerables a Espanya.
Així és, un grup de 107 asseguradores acaba de realitzar una donació a Càritas de 3.800.000 euros.
I a què es dedicaran aquests fons, Ignasi?
Doncs concretament l'aportació es destinarà a finançar 4 projectes de Càritas orientats a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi generada pel Covid-19, com són la pèrdua i la precarització de l'ocupació, la caiguda d'ingressos de les llars, la disminució del rendiment escolar o el deteriorament de la salut física i psicoemocional.
Hi ha més coses, Ignasi, encara més coses?
Sí, encara més, perquè també Càritas destinarà part dels recursos a garantir l'accés a béns de primera necessitat per a famílies en situació d'exclusió social, així com el pagament de subministraments domèstics i lloguers. Donacions anteriors de la mateixa naturalesa van servir per protegir durant 12 mesos més d'un milió de persones que treballaven en centres sanitaris i residències a través d'una assegurança de vida amb subsidi per hospitalització el juny passat. Les 107 asseguradores participants en aquest fons van anunciar la intenció de destinar els 28 milions d'euros que quedaven per finançar projectes d'investigació científica i de caràcter social.
Doncs gràcies, Ignasi. Ara ens espera la protagonista que posarà veu a Càritas.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Doncs viatgem ara cap a Lleida perquè la Càritas diocesana d'aquella terra ha engegat des del seu territori una campanya de necessitats bàsiques que es va posar ara fa gairebé 2 setmanes en marxa. Crec que tens més detalls sobre la iniciativa, Ignasi.
Sí, Rafa, la diòcesi protagonista avui a la veu de Càritas és Lleida. Es tracta aquesta iniciativa de Jo com tu, aquest nom té. Vol sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats que tenen les persones més vulnerables per comprar allò que necessiten a la botiga més propera del seu domicili i escollir allò que volen menjar.
Doncs per donar-nos més detalls ja ens acompanya la cap d'acollida a Càritas de Lleida, Verònica Teixidor, que forma part també de la Comissió de Necessitats Bàsiques. Verònica, bona vesprada.
Hola, bona tarda, nit.
Benvinguda,
bona
tenim aquí
nit.
També l'Ignasi, molt bé. Verònica, com sorgeix la idea de posar en marxa aquesta campanya?
Bueno, la idea sorgeix de la necessitat i també fruit del treball, com heu dit, amb la Comissió de Necessitats Bàsiques, de l'observació que hi ha moltes famílies que no gaudeixen d'una alimentació adequada. A partir de la comissió de Càritas Catalunya hi ha la inquietud i el treball de canviar un model d'alimentació, de fer un canvi qualitatiu a nivell de Càritas en l'entrega dels aliments a les famílies més necessitades. Cada Càritas amb seu a Catalunya, a través de les parròquies o de la diocesana, tenim formats similars en la distribució d'aliments, com Càritas, per exemple, Barcelona, ja fa anys que tenen les targetes de prepagament i nosaltres a Càritas Lleida les han ficat en marxa aquest 2021.
Sí, i exactament, Verònica, com funciona o com funcionarà la targeta Jo com tu?
Bueno, la targeta Jo com tu és una targeta de prepagament, com hem dit, no? Que es pot utilitzar en qualsevol supermercat per tal de que les famílies puguin gaudir d'una alimentació adequada, saludable, suficient i variada. Després, nosaltres, a Càritas Lleida, després de l'entrevista que realitzem amb ells, la treballadora social o la persona referent del cas estableix una sèrie de criteris a nivell de la quantitat, de la temporalitat i els enmarquem dintre d'un pla de treball individualitzat. No? Uh-huh. A la família se li fa l'entrega de la targeta al seu nom, recarregada amb la quantitat que hem pactat i ella disposa de plena llibertat i autonomia per escollir on vol anar a comprar el que vol menjar segons les seves necessitats familiars, culturals, de salut. Creiem que principalment la targeta empodera les persones i a les famílies perquè puguin escollir quins productes necessiten i a quins establiments adquirir-los.
Molt bé. De fet, arran d'això que estàs explicant, que sona molt novedós, jo penso que és una acció que trenca una mica amb la línia d'altres accions. És aquesta una acció que pretén sortir d'aquest paradigma que relaciona Càritas amb la bossa d'aliments i de roba?
Està clar que sí. Un altre objectiu de la campanya està clar que és recaptar fons per poder realitzar la recàrrega d'aquestes targetes, per poder ajudar les famílies que més ho necessiten, per poder trencar amb l'estigmatització d'anar a recollir la bossa d'aliments i les cues al carrer i dignificar l'accés a una alimentació adequada. la targeta no identifica la família com a pobra. D'aquí el sentit de la campanya Jo com tu. És a dir, jo com tu sóc lliure de comprar el que necessito. Jo com tu doncs puc continuar comprant on ho faig habitualment. Jo com tu puc tenir una alimentació saludable. I jo com tu puc tenir una alimentació suficient i variada, no? També un altre avantatge de les targetes és que no van lligades a cap supermercat concret i també creiem que així potenciem una miqueteta el comerç local.
Efectivament, avui des de la veu de Càritas ens acompanya la cap d'acollida Càritas Diocesana de Lleida, Verònica Teixidor, que també forma part de la Comissió de Necessitats Bàsiques. Verònica, a la Diòcesi de Lleida sabeu quantes persones es podran beneficiar d'aquesta iniciativa?
Bueno, ja com he comentat, pues el treball que realitzem amb les famílies pues és de forma individual, no? Enmarcat dintre d'un pla de treball, amb un objectiu final que les famílies i les persones que acompanyem siguin el màxim autònomes possible. A Càritas Diocesana de Lleida, a les parròquies, tenim en aquests moments diferents vies en quant a la distribució d'aliments. Vull dir, unes encara no han desaparegut de les altres, no? Els aliments amb espècie encara els utilitzem per a aquelles persones que realment no poden fer ús de la targeta, o sigui, tinguin unes característiques personals que el recurs no sigui vàlid. I encara funcionem també amb diners en metàl·lic i les targetes. La finalitat és que cada cop anar substituint les ajudes anteriors per les targetes. Nosaltres contem que potser a l'acabar l'any el 80% de les ajudes econòmiques que realitzem per la compra d'aliments siguin a través de la targeta, esperem. I el 2020, mira, per donar-te un dato, és el 2020, doncs el 69%, vam tindre un 69% de demandes d'alimentació, on vam destinar el 32% aproximadament del pressupost total d'acollida. Sí. Que això va equivaldre més o menys amb unes 900 famílies ateses i uns 2.250 beneficiaris.
Verònica, sí, perfecte. Verònica, si no ho tinc mal entès, a Càritas Diocesana de Lleida, des de fa un temps, ja feu servir un sistema similar d'ajuda per a necessitats bàsiques. Sí. És així, veritat?
Sí, sí, així és.
I quina valoració en feu?
Clar, nosaltres la valoració que en fem és molt positiva. Com he comentat, ens adentrem en aquesta modalitat aquest 2021. Ho valorem positivament no només per l'agilitat de la gestió, que no gestionem directament diners, sinó que es recarreguen des de l'administració de forma mensual i les famílies tampoc no han de portar els diners a sobre. En aquests moments tenim aproximadament unes 55 targetes de prepagament actives amb la Caixa i en col·laboració, per exemple, amb el Banc d'Aliments, tenim unes targetes pel grup Bonària. I ara amb Càritas Catalunya també iniciarem unes amb els supermercats Caprabo. Estem especialment satisfets per poder trencar amb l'estigmatització i que suposa també a nivell físic i mental.
I tant.
El fet d'haver de venir a buscar una ajuda, no?
I tant.
Diem que és l'hora de canviar la mirada.
A mi m'ha agradat molt l'expressió que has fet servir, Verònica, que ha estat empoderar les famílies, eh? Els hi dones aquest poder de decisió, aquest poder de sentir-se doncs, lliures i aquest poder de fer una vida normal dins de la seva vulnerabilitat. O sigui que fantàstic, Verònica. Doncs Verònica Teixidor, cap d'acollida a Càritas Lleida, gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns aquí a la veu de Càritas i al Camins.
Gràcies, Verònica.
Gràcies per comptar amb nosaltres.
De res. I nosaltres que seguim endavant, ara una mica d'agenda. Doncs tenim diversos apunts d'agenda, Ignasi, com per exemple que demà dimarts al matí a la seu de Càritas Catalunya es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, en la qual els caps de comunicació de les Càritas Diocesanes doncs, es trobaran. De què parlaran, Ignasi?
Sí, així és, hi ha aquesta reunió i, entre altres qüestions, parlaran de la proposta de millora de la comunicació digital de Càritas Catalunya i dels resultats de l'auditoria de marca de Càritas Espanyola. Es valoraran també les campanyes Cava amb Cor i Necessitats Bàsiques i es prepararà la campanya de Nadal.
Més coses, Ignasi.
Doncs mira, que dimecres de 9 del matí a 1 del migdia al Palau Macaya de Barcelona, al passeig de Sant Joan, es realitzarà l'M4 Social Day, Lema for Social Day, millor dit.
Té miga, aquesta...
Sí, sí, ho diem bé en anglès,
No ho passat fàcil, aquí, en aquest cas.
M for Social Day, un projecte d'innovació digital en l'àmbit social de la taula d'entitats del tercer sector social. I el mateix dimecres, a 17:15 de la tarda, a l'Institut Pablo Ruiz Picasso, al carrer de Sant Feliu de Codines, número 1, també de Barcelona, tindrà lloc l'acte d'inauguració del programa Tennis amb Valors, que vol fer valdre la importància de l'esport i el lleure en el desenvolupament dels infants i joves de Barcelona.
Doncs justament nosaltres dijous aquí al Camins, ja t'ho avanço i avanço als nostres oients, tindrem a Adrià Cuenca, que forma part d'aquesta iniciativa, l'M4 Social Day, i ens parlarà doncs, de les dificultats que tenen algunes famílies per l'exclusió digital. O sigui que ja fem la falqueta i que sàpiga els nostres oients que aprofundirem.
A veure si aclareixes si s'ha de dir M4 o M4.
Serà la primera pregunta. La primera pregunta serà qui us ha decidit el nom, perquè clar, ho he enfocat complicat. I finalment recordem que el proper diumenge 3 d'octubre, 6 de la tarda, la Basílica de la Sagrada Família acull la celebració ecumènica pel temps de la creació, de la qual ja vam parlar, un acte que serà retransmès en streaming als webs de la Sagrada Família i de l'Arquebisbat de Barcelona.
En parlàvem dijous passat a Camins, dins l'espai Temps de Diàleg, faig la falca, també Temps de Diàleg, a les 8 i pocs minuts els dijous.
Moltes falques, avui moltes falques. No s'està de res.
Doncs prèvia a aquesta celebració s'ha organitzat una jornada d'itinerari catequètic a la mateixa Basílica de la Sagrada Família. Tindrà lloc demà dimarts, dia 28, a la tarda, i també dijous, dia 30 al migdia i dissabte 2 d'octubre a la tarda.
Doncs ja esteu ben informats, li hem posat veu a Càritas. Gràcies, Ignasi.
Gràcies a tu, Rafa.
Nosaltres que anem recollint el Camins d'avui. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui arran de la visita de Josep Rull, camins@caminsestel, el nostre compte de Twitter. Us preguntàvem avui, creieu en la utilitat de les presons? Què ha dit la parròquia, Maria José?
Exacte. El 12% ha dit que no hi ha una altra millor, una altra mesura millor. Uh-huh. El 37% sí que ho és, i el 50% que és la que ha guanyat només per delictes greus.
Només per delictes greus. La gent no ho veu massa clar, el tema de les presons, i no m'estranya perquè crec que és un tema a revisar. Moltes gràcies, Maria José. Recordem
gràcies.
També que ens podeu seguir a l'Instagram del programa, Camins Estel. Camins Estel, animeu-vos, que allí també anem fent cosetes. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 11 de Camins, arrencada de setmana, amb l'equip enxufat, a la producció l'únic culer al qual en Sufati no li fa il·lusió, Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la modista d'Àngela Merkel, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, Carla Buigas, a la redacció d'informatius, i la clau de tot plegat... Avui no m'he enganxat el tros de sempre, aquí ha fallat alguna cosa. Paula Moreno, al muntatge musical. Us deixem amb els companys d'informatius. Per cert, Carla i Pere, l'equip de la Clara Silva, la mítica Clara Silva, acaba de trucar el director, l'Herbàs, i diu que si us passeu de 5 minuts no passa res, que no cal que ho quadreu tant, que inclús millor. Així que avui, amb la calma, feu-me cas, no és cap tranca... Tranca, per l'amor de Déu. No és cap trampa... Los peligros del directo, amigos. Feu-me cas, que Carla i Pere no és cap trampa, podeu fer 7 minuts tranquil·lament, tot quadrarà. I nosaltres, que marxem, agraïts per la vostra companyia, per poder acompanyar-vos també a aquestes hores de la nit. Si ens esteu escoltant la repetició del matí, bon dia, i us acompanyament en el sentiment d'haver matinat tant, tot i que probablement estarem dormint nosaltres, tot l'equip, i demà ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.